Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Penúltim dia del 2021, què tal com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que fem amb el Toni González a les vies de so. Avui, el dia que el Centre d'Esports ha anunciat ja la campanya de mitja temporada, ha anunciat la campanya de socis d'hivern amb un objectiu cobert ja des de l'estiu. De fet, li pregunto al Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
5.000 socis era l'objectiu que s'havia marcat el Sabadell a l'estiu. Els ha complert, no amb escreix, però 5.100 i escaig. Per tant, aquesta campanya segurament sigui de les que dels últims anys menys estigui focalitzada en la xifra de socis que s'intenta aconseguir i més encara en la situació esportiva que té l'equip, no?
Sí, de fet, només cal veure una miqueta com ha estat aquest eslògan, com és tota la raó de la campanya, per veure que, com dius, no es busca tant la xifra, sinó tot el suport que necessita l'equip en aquesta segona meitat de la temporada, o una mica més de meitat de temporada, perquè recordem que, tot i que haguem arribat a l'aturada nadalenca, encara quedaran... al Sabadell li queden 4, però en realitat li quedarien 2 jornades encara per tancar el que és el primer cicle, per arribar, de fet, a l'equador de la Lliga. Per tant, com diem, jo crec que va més enfocada, o gairebé és la conclusió que podríem extreure tots plegats, més enfocada a saber la importància del suport que ha de donar l'afició en aquests 12 partits que queden a casa, perquè, insistim, entre una cosa i una altra, Adrià, a l'equip li queden 12 partits com a local, que no pas en assolir, com havia estat en anys anteriors, jo diria que gairebé al llarg de tota la història moderna del Sabadell, que sempre era l'objectiu de som 3.000 i escaig, a veure si arribem als 4.000, a veure si ara amb aquesta última empenta s'arriba... Com ja s'ha assolit l'objectiu ambiciós que hi havia per aquest any dels 5.000 socis, no et diré que no és important ara arribar als 5.300 o 5.400, sinó una mica més a motivar els que ja hi són de la importància que tenen a l'estadi i en aquests partits que li queden.
De seguida valorem aquesta campanya amb la vicepresidenta del Centre d'Esports, amb l'Anna Navé, simplement per confirmar una mica preus, eslògans, etc. El lema utilitzat fins al final arlequinats amb un parell de cebes. I la imatge principal, de fet, més enllà de tenir aficionats, l'escut, etc., són un parell de cebes, Sergi.
Sí, diria que va ser l'any de l'ascens a Ipurua, que les samarretes eren un parell d'ous.
Sí.
I sortien els dos ous allò dibuixats. Bé, aquí jugant una mica més amb la vessant.
Pensava que anaves a dir ara que l'any després de l'ascens es van dibuixar unes cebes enormes a l'entrada de la nova Creu Alta
no,
en el terra,
sí,
i pensava que anaves per aquí. Però...
amb la signatura d'alguns protagonistes.
L'entrenador, de Lluís Carreras.
De Navas, exacte, que signaven en diferents portes d'accés de l'estadi. No, em referia a aquella samarreta de l'ascens.
Amb un parell, sí.
Que era amb un parell, i hi havia després dos ous allò dibuixats, com dius, jugant una mica més amb aquesta part sentimental local de simbologia de Sabadell, amb aquestes dues cebes, i com diem, això, amb el suport que necessita l'equip, que necessitarà el conjunt de Pedro Munitis en aquest segon tram de la temporada per assolir l'objectiu que ara mateix ja ha quedat fixat, crec que per tots plegats, per una permanència, de moment no m'atreviria a dir ni tranquil·la, com a mínim amb la permanència com a objectiu. Després, a més, si pot ser tranquil·la, millor que millor, però tal com està el panorama encara ara, insisteixo que jo no m'atreveixo a posar-li l'adjectiu de tranquil·la, aquesta permanència.
Des de 50 euros, els carnets de mitja temporada, parlo dels sèniors, evidentment, teniu, per exemple, els infantils a 20, els joves a 35, etc. Però si ens fixem en els sèniors, són 50 euros a la grada Lino, al Gol Sud, és a dir, uns 4 eurets per partit, 65 a Gol Nord, 70 a lateral, 160 a tribuna. Va, marxem, diria que cap a la nova Creu Alta, anem a saludar la vicepresidenta del Centre d'Esports. Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esports Sabadell, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia a tothom.
Avui presentant campanya de mitja temporada en una època esportivament parlant complicada pel Sabadell. Amb quin objectiu, amb quina idea sortiu en aquesta campanya?
Doncs mira, amb l'objectiu de fins al final arlequinats, no? Amb un parell de seves.
Una mica amb la idea, suposo, de dir, tot i que la situació sigui complicada, tirarem endavant això, no?
Exactament. El claim és molt clar i jo crec que tots hem d'empentar i creiem fins al final amb aquest equip i amb aquests colors, i és el que al final vol reflexar la campanya, no?
Mirem ara mateix la web oficial i veiem que la xifra de socis actual és superior per poc, per 7 socis crec, als 5.100, o sigui que al final el punt de partida és realment molt bo. No sé si us heu marcat alguna xifra o si teniu alguna quantitat en ment de cara a aquesta campanya d'hivern.
Sempre la campanya de mitja temporada va entre els 100-200 socis, depenent moltes vegades pues això, no? dels socis que havien fet prèviament a l'altra mitja temporada. Aquest any amb els 5.000 que tenim és una incògnita perquè són molts i bueno, cal veure doncs, qui són aquests indecisos finals, no? D'aquesta mitja temporada.
Al final, el que és soci no només té dret a entrar als partits, que són una dotzena d'ara fins a finals de temporada, sinó que a més té altres avantatges, no?
Sí, el 10% amb el merchant, avantatges als nostres patrocinadors, com veieu en xarxes i, bueno, i com els que ens seguiu, veieu la quantitat d'activitats que fem, des de quintos fins a bueno, tot tipus de sortejos, de beneficis pels nostres socis al final, no?
També el tema de les samarretes, que al final ha causat furor a les xarxes socials, allò de poder participar, dir cadascú la seva, de quin és el disseny que li agrada, quin no. En aquest sentit, esteu sorpresos, esteu satisfets amb les xifres, amb la quantitat de socis que ja han votat en aquesta enquesta que està oberta al web oficial?
Sí, estem ja al voltant dels 800 i bueno, des d'aquí vull fer una crida perquè es pot fer també a l'estadi. Sabem que alguns socis no són massa de votacions online, però tenim exposades les samarretes allà, bueno, les creativitats de les samarretes, i es pot fer la votació, inclús a oficines et poden ajudar per votar. Al final vam veure que era viable i amb Hummel hem treballat ràpid per poder-ho fer, perquè no és fàcil per ells, a més en plena campanya, i bueno, vam veure que sí, que era una cosa factible, que no s'havia fet mai i que dins d'aquest marc que volem de participació i de ficar com a protagonista el soci, i que decideixi ell sobre casa seva, que si podríem dir, doncs, una bona idea.
Et pregunto també una miqueta en línies generals, ja no només d'aquesta campanya, sinó el missatge que envieu als socis, siguin des de l'estiu o siguin directament els que es facin ara. Quin missatge envieu ara mateix en una situació compromesa amb l'equip? Allò de necessitem més que mai l'alè de la graderia o...?
Mira, el que ens han enviat els mateixos socis durant tot el que portem de temporada, no? Han estat fins al minut, últim minut, a l'estadi, jo diria que bramant, quasi, amb el Sabadell, i no han parat d'animar, i això ens encoratja a tots, no? Jo crec que a poc a poc ens empoderem d'aquesta força que té l'Arlequinat a la nova Creu Alta, no? I jo crec que això és el que ens pot donar i revertir aquesta situació i portar volandes a aquest equip.
I la última, et pregunto, ja que som a res, a un parell de dies de la Cap d'Any Reis CS Sabadell, suposo que ja amb el coquet, amb el neguit aquell de dir que arribi el dia 31 de desembre, que tot surti bé, com se sol dir en aquests casos, la feina ahir que teníem, per exemple, aquí a l'estudi a l'Aleix Muñío, la feina gran ja s'ha fet, no?
Sí, com tot esdeveniment, la prèvia és la més important, quasi bé, no? Però darrere hi ha, bueno, Guirran, que ha organitzat moltíssimes curses, Aleix Muñío, que ho té per la mà, i ho disfruten. A més, es nota quan una activitat d'aquesta serà un èxit, perquè ho estem disfrutant ja, en el muntatge, no?
Doncs Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esports Sabadell, molta sort amb totes les línies, amb tots els fronts que hem comentat, des de l'enquesta fins a la Cap d'Any Reis, i sobretot avui que era el tema en qüestió, la campanya de mitja temporada. Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dos minuts i mig per arribar a un quart de dues. Més coses lligat a aquesta última pregunta que li fèiem a l'Anna Navé sobre la Cap d'Any Reis Sabadell. Ha tancat les inscripcions la cursa de demà passat amb una xifra superior als 1.300 participants. L'Aleix Muñío, el director de la cursa, es mostra així de satisfet.
Doncs els inscrits online està al voltant dels 1.340-1.350, perquè just estic parlant quan estàvem fent el tancament definitiu de tota la passarel·la d'accés online. Per tant, estem dient 1.350 corredors, que amb la situació actual 1.350 persones hagin fet confiança a tot l'equip que és la Cap d'en Reis Centre Esport Sabadell. Jo crec que a nivell personal, com a punta de llança d'això, és estar agraït, estar immensament agraït i dona una energia molt gran per aquest sprint final que hem de fer tot l'equip i que ho tenim tot a punt perquè estem a l'alçada de tota aquesta gent que ha fet la confiança i que és l'esforç que ha suposat arribar fins aquí a tots nivells. Per tant, estem molt i molt, molt contents i molt agraïts tota la gent de l'organització i tots els agents implicats. I gràcies també a vosaltres perquè, evidentment, formeu part estreta també d'aquest esdeveniment.
Per cert, com a novetat, encara es podrien tramitar inscripcions limitades, això sí, a última hora, durant la recollida de dorsals, és a dir, a partir de demà. És una de les novetats. Des de l'organització també es busquen voluntaris per acabar d'enllestir els preparatius de la prova de demà passat, del dia 31. Per cada voluntari que s'engresqui i que vulgui col·laborar, tindrà una entrada per un partit del Sabadell, un búfar laquinat, una motxilla i un paravents. Tot a voluntariat@capdanyreis.cat. Un clàssic. En aquesta última setmana de l'any, anar parlant de la Cap d'Any Reis, a més, enguany vinculada de manera directa amb el Centre d'Esport Sabadell, fins i tot en el seu nom, en la seva nomenclatura. A tot això no me n'oblido i recupero el Sergi Garcés. Sergi, avui l'equip ha tornat a entrenar-se.
Sí, avui encara... Bé, encara, avui pensarà que queda molt lleig dir-ho així, però avui encara tocava el card de Sant Cugat. De fet, demà ja jornada de descans. Ja vam dir que la setmana era un pèl atípica per allò de jugar dimarts que ve i no el cap de setmana, amb la qual cosa el dia de descans s'ha posat en dijous, cosa que això no passa mai. No és habitual veure-ho d'aquesta manera, però com diem, avui sessió preparatòria de nou al card de Sant Cugat, demà jornada de descans, i més enllà del que passi a l'actualitat pura i dura, l'equip que ha de tornar a la feina divendres, dia de Cap d'Any, jornada o sessió matinal, però en aquest cas ja serà a Sant Oleguer, on s'han d'entrenar divendres, dissabte i diumenge.
A tot això, l'Andorra ha comunicat dos positius. Ja comentàvem, crec que era ahir, que diferents equips de la primera ref, per exemple, la Balompédica Linense, l'Algeciras, etc., estava comunicant contagis. Ja ni t'explico a primera divisió que ara que s'han de fer PCRs, per exemple, el Barça ha ampliat a 7 la nòmina de contagiats, amb Gavi, amb Umtiti, amb Dembélé, però l'Andorra dos positius. Per tant, continua la pluja. A mi això em provoca una sensació de dia de la marmota brutal, d'haver viscut ja aquesta pel·lícula.
Sí, és el que dèiem ahir mateix, crec que en aquest mateix Hotel Suís, no? Al final estem vivint en una onada molt més agressiva en quant al número, que no pot ser en quant a l'afectació real dels malalts, afortunadament, o com a mínim aquells que han fet la feina i que tenen la pauta complerta a dia d'avui, però com dius, al final el reflexe del que està passant també en quant a xifres de contagis al carrer, és evident que el futbol no se n'escapa i estem doncs en una situació que recorda i molt, jo diria, a la prèvia d'aturar la competició d'ara fa dues temporades, quan el futbol va quedar aturat precisament per les circumstàncies que es vivien fora al carrer, fora de la seva bombolla, per dir-ho així. No estic cridant al mal temps, però com a mínim en quant a números crec que, ho deies ahir, ens haurem d'acostumar ja a que serà una temporada, o com a mínim uns propers mesos, en els quals més que les convocatòries fetes pels propis entrenadors, les convocatòries vindran fetes pels serveis mèdics de cada club, a l'hora de poder dir-li a un tècnic de quants jugadors realment disposa per tancar la seva llista de convocats. Que sapiguem a hores d'ara, Adri, ni el Costa Brava ni el Sabadell han anunciat cap cas concret, tot pensant, com diem, que seran dos dels que més matinaran a posar-se en marxa, com és la setmana que ve, dimarts.
Si no em dius el contrari, a nivell de mercat, que ara parlaré del Costa Brava precisament, a Sabadell tranquil, el panorama.
Sí, no sé si massa tranquil, però tranquil en quant a rumorologia. És evident que el Sabadell surt en algunes de les taules d'aposta ara mateix en quant a ser candidat o tenir la mirada fixada en alguns jugadors, però tornem a fer-nos pesats amb aquell argument del deixar sortir abans d'entrar, i com no hi ha massa notícia que hi hagi cap sortida a curt termini, tot pot ser que d'aquí unes hores igual ens en duem una sorpresa, però com a mínim no dona la sensació, i que el mercat d'hivern realment no es posa en marxa fins la final d'aquesta setmana. Per tant, en aquest sentit, de moment, més rumorologia que passa a realitat.
Ho deia perquè el Costa Brava sí que estan havent-hi moviments. Per exemple, Jordi Xumetra, un clàssic, ha rescindit, ha fitxat, de fet, per l'Olot. Per tant, no el tindrem al davant aquest dia 4 a Palamós. Amb la desbandada que està havent-hi a l'Extremadura, allà ha pescat l'Albacete. Quique Márquez, referència al Mendralejo els últims anys, reforça l'equip del Carlos Belmonte. Estadi que visitem a mitjans de gener. Un altre ex-Extremadura, Rubén Mesa. L'havíem vist amb bons ulls, a la nova Creu Alta.
Sí, era un dels que sortia en alguna aposta.
Doncs
per
nou,
camí.
Nou davanter de l'UCAM Múrcia. Fabio Blanco, nou jugador del Barcelona B, signa per dues temporades i mitja, extrem d'Almeria, ex del València, que estava a l'Eintracht de Frankfurt, i així com a altres noms propis, doncs Quique López, ex Ibiza o Melilla, lateral o extrem dret, que reforça el Cornellà, havia deixat anar el seu lateral Fernando Andrada a camí d'Elda, a segona RFF, i Dani Romera i Elías Pérez, que ja s'entrenen amb els seus nous companys de Tarragona al Nàstic. Per tant, sí que tenim moviments a la categoria, no aquí a Sabadell.
El tal Dani Romera, que també va ser un dels que va sonar amb força a l'estiu, que havia de sortir de la Ponfe i que semblava que la seva destinació era Sabadell, finalment no va venir Dani Romera, va venir Caixe, i ara, com diem, Dani Romera serà rival en aquesta segona meitat de la temporada del Sabadell en aquest grup 2 de la primera federació.
Per cert, a Palamós, Emilio Bernat o Quique Rollo?
Home, no sé, si estan els dos al 100%, jo crec que no hi haurà massa canvi, però això t'ho diria Pedro Munitis, no sé si el tenim al telèfon o no,
no
ara, però...
No, és el cas. Tenim a Sergi Parc, que no és ben bé el mateix.
No, és Pedro Munitis, té més cabell.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Perquè amb tot el que va passar en el partit contra el Castellón potser va quedar en un segon pla, però a l'inici del partit sí que va cridar molt l'atenció el canvi a la porteria una altra vegada. Emilio Bernat tornava a recuperar la titularitat en detriment de Quique Rollo i avui per això entrem a analitzar el rendiment dels dos principals porters de l'equip per intentar esbrinar el perquè de tants relleus a la porteria. Via Skype, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
T'ha deixat bé, aquí el Sergi ara fa un moment. El que està clar és que el Sabadell no té un porter titularíssim sota pals com altres anys.
No, perquè com deies, hi ha hagut això, canvis constants, no?, en aquesta porteria arlequinada. De fet, Quique Rollo va venir aquí, en teoria, partint en la pole position d'aquests porters, no?, de qui havia de jugar a titular, i així ho va considerar també Antonio Hidalgo, fent-lo jugar les 9 primeres jornades de competició. Però en el dia de l'UCAM Múrcia és quan el tècnic de Canovelles va decidir apostar per Emilio Bernat i va aguantar el porter de la Vall d'Uixó fins que va ser destituït Antonio Hidalgo, fins al partit del Castilla. Entra Pedro Munitis i amb allò de la confiança que li tenia Quique Rollo d'haver coincidit amb el Badajoz, etc., doncs decideix apostar de nou pel porter logroñés en el debut del tècnic càntabre contra l'Andorra. Però fins aquí, perquè des d'aleshores que ha tornat Emilio Bernat va jugar a la Copa contra el San Luqueño i després l'altre dia al Nou Castalia. Per tant, hi ha hagut, per dir-ho així, tres canvis ja a la porteria. Quique Emilio.
10 partits jugats per Quique Rollo, 6 per Emilio Bernat. I el balanç el tens?
Sí, mira, el balanç és el següent. Amb Quique Rollo, amb aquests 10 partits, el Sabadell ha tret una victòria, 4 empats i 5 derrotes. La victòria, recorda-ho, a casa contra el San Luqueño amb el gol de Mohamed Zarfani. Això surt a una mitjana, per dir-ho així, de 0,70 punts per partit. I amb Emilio Bernat són 2 victòries, 1 empat, 3 derrotes, comptant el partit de Copa, en aquest cas també contra el San Luqueño, però la derrota del Palmar. I si a la Copa aquell partit el considerem també en un partit de 3 punts, 1 punt o 0 punts, sortiria a 1,17 punts per partit amb Emilio Bernat. Per tant, una mitjana superior a la de Quique Rollo, però en tot cas són números que evidentment van en consonància amb la línia de l'equip en general en tota la temporada.
Per tant, números col·lectius, també números individuals. Aquí la veritat és que... Bé, a mi em sorprèn una mica, però clar, també és veritat que registres com els 3 gols encaixats a Valdebebas no ajuden en els números particulars d'Emilio Bernat.
Sí, exacte. Al final, això són, per dir-ho així, xifres objectives, però a partir d'aquí, clar, també cal entrar a valorar com es van desenvolupant els partits i fins i tot quin rendiment han donat en les parades per enfrontament cada porter. Però com dius, al final la mitjana de gols la té millor en aquest cas Quique Rollo. I a més és molt fàcil de calcular, Adri. 10 partits de Quique Rollo, 10 gols encaixats. Per tant, la mitjana és d'un gol per partit amb el porter Logroñés. I amb Emilio Bernat et surten 9 gols encaixats en 6 partits. Per tant, és una mitjana de 1,5 gols. Bé, com dius, Adri, insistim en aquesta idea, que al final partits com el de Valdebebas, per exemple, doncs ajuden, o el mateix partit del San Fernando, que al final doncs et fiquen un gol de penal, el gol de falta llunyà, el gol de rebot aquell que li toca a Jacó, bé, tot això tampoc ajuda.
Portaria, per tant, en aquest cas, de mitjana d'un gol per partit de Quique Royo, d'un i mig per partit d'Emilio Bernat, has buscat porteries a zero, també.
Sí, amb Quique Royo, clar, si us recordes, aquí també en el porter Logroñés li ajuda el fet que al principi de temporada el Sabadell es va caracteritzar per la seva fortalesa defensiva, per tant...
I per molts 0-0, aquí... clar.
Ah, exacte, perquè en atac, doncs, evidentment, ja sabem quina és la línia d'aquest centre d'esports. Amb Quique Royo han estat 4 porteries a 0, incloent-hi aquesta victòria 1-0 a casa contra el Sanluqueño, i per tant aquí també la mitjana fàcil, 4 porteries a 0 en 10 partits, un 40% dels partits amb Quique Royo, doncs el Sabadell no ha encaixat. I amb Emilio Bernat, 2 porteries a 0 en les victòries a Cornellà i a Castelló de la Plana. En 6 partits, doncs, l'estadística seria un 33% dels partits amb Emilio Bernat porteria a 0.
Un de cada 3 partits amb el de la Vall d'Uixó acaben amb porteria a 0. I per rematar-ho tot, Sergi, jo no recordo sincerament cap intervenció d'aquelles salvadores de cap dels dos, traient potser el tram final del partit contra UCAM Murcia amb l'equip ja trencat, amb Antoni Hidalgo i el mateix José Manzaneras, el dia que l'acaben destituint, jugant-se al cap contra UCAM a casa. Allà sí que Emilio Bernat va fer un parell d'aturades de molt de mèrit. Però traient això, aturades allò transcendentals, no recordo cap en concret. Has volgut mirar precisament això, no? Les actuacions de cada porter en cadascun dels gols encaixats.
Sí, sobretot en el sentit contrari, Adri, és a dir, si hi ha algun porter que hagi tingut errades d'aquelles imperdonables, i em passa el mateix que amb tu, però en aquest camí invers, és a dir, tampoc recordo que cap dels dos hagi tingut allò actuacions desesperants o algun gol que hagin tingut el 100% de culpa, que potser en alguna acció haurien pogut fer alguna coseta més, potser sí, no? Però en general jo tampoc recordo allò de dir quina cagada de Quique o quina cagada d'Emilio. Per exemple, amb Quique Royo, en la rematada de Frank Carbia al nou estadi amb el Nàstic 1 Sabadell 0, sí que és veritat que li passa molt a prop, però per exemple la rematada de Carbia, doncs això és molt a prop de la porteria, pràcticament àrea petita, i poc pot fer el porter Logroñés. Potser sí que el Sabadell Andorra, en el debut de Pedro Munitis, Adri, si ho recordes, va ser un xut des de fora de l'àrea, atura Quique Royo i en lloc de refusar la córner, la pilota queda morta a l'altre pal i allà Vilanova no perdona. En aquesta sí que potser pots dir, ostres, la podies haver refusat a córner, però bé, més enllà d'això, Quique Royo tampoc el podem acusar de res més. I amb Emilio Bernat, en el partit contra UCAM, al final va ser escollit l'MVP. Sí que és veritat que la rematada de Nuja, ell arriba a tocar amb les mans, però també és una rematada de molt a prop. Per tant, tampoc se'l pot acusar allò de dir que el gol va ser culpa d'ell. I contra el San Fernando sí que rescato potser, si ho recordes, Adri, el segon gol dels andalusos, el de Callejón des de 40 metres, que clar, era un cacau dels forts, que si Emilio podria haver fet més o no, doncs això ja a gust del consumidor.
Doncs aquesta era la radiografia que ens havia preparat avui el Sergi Parc dels dos porters. Tu te la jugues, Emilio Bernat o Quique Royo, de cara al partit contra el Costa Brava?
Jo una mica en la línia del Sergi. Imagino que si l'altre dia va apostar per Emilio Bernat i la cosa va anar més o menys bé amb la victòria a Castàlia, doncs imagino que seguirà jugant el de la Vall d'Uixó.
Doncs haurem de preguntar-li a Pedro Munitis per sortir de dubte. Sergi Parc, gràcies!
Una abraçada, Adri!
Publicitat, i a la tornada ja tenim per aquí a la Clara Rodergas.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Take this big ribbon off my eyes. De tornada de la publicitat, avui, el dimecres, dia 29 de desembre, esgotant el 2021. Sabeu de sobres que quan sona això a l'Hotel Suís és sinònim de futbol femení. Demà en parlarem més a fons aquí a l'hotel, però tenim per aquí la Clara Rodergues, com toca quan sona No Doubt. Clara, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia, com estem?
Com han anat les festes?
Doncs passant-les com bonament es pot, no? Perquè el Covid ens està fent la quinta una mica a tots, crec, no?
Sí, la veritat és que podien haver anat millor per tots, seguríssim, però vaja, és el que toca i no val queixar-nos. Històries de futbol femení, les que ens porta un cop al mes la Clara Roderga, sempre normalment de superació, com per exemple aquell equip, l'Argual, no? de La Palma, que recordo que vas portar-lo aquí a la teva secció pensant una miqueta en les afectacions del volcà que estava deixant també en el món de l'esport. Per fi s'ha aturat l'erupció.
Ja tocava, estava una mica ja cansats de veure què tal... com poden reconstruir el camp, perquè van dir, no?, que quan passés tot, a veure si podien construir el camp en un altre lloc, veurem si se'n surten de debò, perquè ho han passat bastant malament aquests últims mesos.
I també ens portes avui una història de futbol femení, de gent que ho ha passat, afortunadament, no malament per un volcà, però sí per una circumstància adversa molt més propera a casa, que gairebé les deixa sense poder jugar.
Sí, mira, primer de tot, no sé si has sentit mai a parlar de la màgia de Twitter, perquè s'ha demostrat, s'ha demostrat que Twitter és una xarxa social que ofereix moltes possibilitats, estar al dia de l'actualitat, descobrir històries inversemblants, riure, també riure molt, la veritat, amb alguns vídeos. Topar-te també amb la part més fosca, en què les bones paraules brillen per la seva absència, i també té una part màgica, m'explico per si la gent no sap per on vaig, deus haver llegit més d'un cop la famosa frase en un tuit que diu Twitter, fes la teva màgia.
Normalment quan busques alguna cosa, no?
Correcte. Algú que confia en que els usuaris li facin la feina. Per exemple... trobar feina. Persones que pengen el seu currículum una mica de Twitter, no, reduït, he fet aquesta carrera, aquest màster, necessito feina, i al final acaba arribant a una empresa i acaba contactant aquesta persona. A vegades també...
Sí, de fet, he arribat a veure fins i tot algú cantant el seu currículum per fer-ho una mica més original i...
I de tota la manera possible, sí, vídeos, el que sigui, per trobar feina, que els temps que corren també es busca qualsevol opció. També companys de mili que es troben, jugadors de futbol que busquen algun seguidor concret per regalar-li una samarreta, objectes perduts al transport públic que acaben tornant a les mans del seu propietari, o, i aquesta és la meva preferida, amor.
Amor a Twitter, eh?
Amor a Twitter, perquè... ara no sortim tant de festa últimament, els últims temps ens ha complicat, però ha passat, gent que ha sortit de festa una nit, ha conegut algú, no s'ha intercanviat el número de telèfon, i diu, doncs vaig a fer un tuit. Ahir vaig conèixer aquesta persona amb aquesta samarreta i han acabat trobant la persona a Twitter. O sigui, Twitter és una meravella. Doncs avui et porto com trobar un entrenador a través de Twitter, perquè el Solsona femení, que milita la primera divisió catalana, el grup 1, ha estat a la corda fluixa, tu ja ho deies abans, que ho ha passat una mica malament, per falta d'entrenador, però un tuit ha permès a l'equip continuar competint a partir del proper 16 de gener, dia en què les jugadores reprendran la competició després de les vacances nadalenques. Tot va començar quan Àngel Benito, el ja exentrenador del Solsona, va decidir abandonar el projecte solsonenc per fer-se càrrec del juvenil A del Manlleu. Hem parlat amb la capitana del Solsona, Judit Colillas, que és també qui va fer el famós tuit que ara detallarem. Diu que Benito ja havia mostrat dubtes sobre el seu futur al club, però que la decisió final va ser sorprenent.
No hi ha ni 10.000 habitants a Solsona i costa tant trobar jugadores com entrenadors, i aquesta temporada anem bastant justes de jugadores, i el que ens havia comentat alguna vegada és que li agrada ser molt competitiu i li costava, per les circumstàncies de l'equip, poder-ho ser, i ens havia comentat això de que algun cop s'havia pensat en que potser no acabava d'estar del tot bé, però al final ens va comunicar que sí que continuaria fins al dia que va decidir marxar per motius personals. La veritat és que ens va sorprendre molt aquesta decisió.
Una decisió sorprenent, al final interpreto que, veient el que comentaves del tema de Twitter, si prou feines tenen per tenir jugadores en una localitat petita, quan va caure la figura de l'entrenador...
Llavors, clar, què passa? Que després d'aquesta decisió, que va ser respectada, evidentment, pel vestidor, es van trobar en una situació inesperada, i és que existeix una normativa de la Federació Catalana que indica que un equip només pot estar un màxim de 2 jornades sense tenir un entrenador inscrit, si no, rebrà una sanció, que en aquest cas era expulsada de la competició de la primera catalana a l'equip solsonenc. El Solsona ja va disputar la jornada 12 sense tècnic, només amb el delegat i les jugadores, i, per tant, només li quedava una bala, la de la jornada 13 el 19 de desembre. Després de Nadal, o hi havia entrenador o les feien fora. Així ho van viure les jugadores.
Pues era una situació molt d'incertesa per tot l'equip, perquè pensàvem a qui trobaríem, qui voldria, i estàvem bastant preocupades i pensant en noms hasta nosaltres de proposar-los a la Junta i dir si li dieu amb aquest o amb l'altre, i no ens sortia res bé, la veritat.
Davant d'aquesta situació, el dimarts després d'aquest partit, la setmana de l'última jornada de l'any, a la Judit, a la capitana, se li acudeix fer un tuit, que te'l llegeixo ara mateix. El sènior femení del Solsona, primer català, està en hores baixes. Necessitem trobar un entrenador per a poder continuar competint. Si no en tenim d'aquí dues jornades, 16 de gener, ens faran fora de la competició. Si em podeu ajudar a trobar-ne fent la difusió amb un retuit, us ho agrairem mil. Per tant, explicant-ho tal qual. I
un,
això,
un
i busquem
missatge
això.
De SOS,
correcte,
tota regla.
És que, com l'últim recurs, no? Perquè com, és l'últim recurs possible. I com se li acudeix a la Judit a aquest recurs? Ens ho explica.
A mi em va comunicar un membre de la Junta que només obtenien no per resposta i que no tenien res. Què fem? I dic, no sé, a mi se'm va acudir fer un tuit, però perquè vaig pensar, ho hem de comunicar d'alguna manera. I a nivell personal, al meu compte, vaig decidir fer el tuit i vaig decidir aquesta opció. I sí, sí, era com l'última opció que teníem al cap i l'última oportunitat per trobar un entrenador, la veritat.
Evidentment no és tan fàcil com dir m'hi poso jo i ja està, necessitaves una titulació per poder seure en aquella banqueta, ni que sigui que consti a la federació com que tenen entrenador, i interpreto pel que comentaves al principi que a partir d'aquí, agafant les teves paraules, arriba la màgia de Twitter.
Sí, primer va compartir tot amb les companyes perquè ho fessin arribar també persones properes i després ja amb el missatge un cop circulant per les xarxes van arribar les reaccions, 176 retuits, 190 agradaments i l'esperança per fi de trobar una solució tot plegat quan van arribar les primeres respostes i tot l'equip va veure com era molta la gent que es va volcar amb elles.
Es van oferir 3 o 4 entrenadors, crec més o menys, que quan els vaig dir ja que ja en tenia, em van dir algun, inclús que ens guardessin el contacte i tal, per si mai ho necessitàvem. També gent propera del nostre entorn, amics nostres i tal, que estan al món del futbol, ens comentaven que si no trobàvem res més, doncs que ells intentarien ficar-s'hi, no sé què, que abans que es perdés això, doncs que ells ho intentarien.
Tot plegat va ser un exemple més del que pot aconseguir Twitter i els seus usuaris, tot i que la Judit ens confessa que no s'esperava per res trobar entrenador, ja ho ha dit, aquest tuit era l'última opció i la més desesperada.
Jo, sincerament, no esperava trobar un entrenador per un tuit. A Twitter passen coses molt, molt grans i molt màgiques, però no m'esperava trobar un entrenador, la veritat. Però va anar sortint i al anar-se compartint i tal, suposo que ho va anar veient més gent i es va anar fent córrer la veu. Pues, al final ja et dic molt contentes perquè el tuit va tenir la seva recompensa. I res, això que comentava abans, que ens vam adonar que realment pues, que hi ha molta gent que confia en el futbol femení, que estan al nostre costat i donant-nos suport i tal, i que realment hi creuen.
Doncs es va convertir en viral la història, van arribar diferents propostes, suposo que ja tenen entrenador, deies que la data límit era mitjans de gener, per tant, el triat, l'escollit de totes aquestes propostes que van arribar a través de la màgia de Twitter, encara no s'ha estrenat realment a la banqueta del Solsona femení.
No s'ha estrenat, ara t'explicaré, però perquè es podria haver estrenat. Eh? Primer escoltem qui és l'escollit, que és David Martín. I per què va ser l'escollit?
El David Martín va ser el primer que es va posar en contacte amb nosaltres. Realment ja és un entrenador que ens coneixia perquè havia estat en algun altre club, en un altre equip que havia competit contra nosaltres. Algunes jugadores les tenia vistes d'altres equips i d'altres categories. I la junta de seguida que es va oferir ell, doncs van confiar-hi plenament i li van estar explicant les condicions i tal. I van veure que era un perfil que quadrava amb el nostre equip perquè és un molt bon entrenador i que sempre ha estat en futbol femení.
Evidentment, res a veure amb David Martín, el seleccionador de waterpolo. No té res a veure.
No.
No ha vingut des del món aquàtic i des de Barcelona a entrenar el Solsona femení.
No, i el que et deia, clar, aquest tuit és el dimarts 14, el cap de setmana hi havia Lliga, podria haver estat David Martín a la banqueta, però va preferir, ja que no haguessin tingut pràcticament temps d'entrenar, doncs anar a veure el partit, observar una mica com jugava l'equip, quines eren les seves debilitats, els punts forts, els punts més dèbils que s'han de reforçar, i després va poder compartir tot aquest feedback amb les jugadores, un primer contacte abans de, sí, poder entrenar, poder fer un primer entrenament, tot i que la Judit no va poder assistir-hi. Ens explica que les sensacions són bones, que hi ha ganes de competir i tirar endavant el projecte per part de tothom, tant de l'entrenador com de les jugadores, després d'aquestes setmanes d'incertesa, i per tant desitjar el millor al Solsona després d'aquests dies en què Hem vist una mica aparellar el seu futur i la seva existència a la categoria. Dia 16, primer partit amb David Martín a la banqueta, a casa contra el Levant en les Planes B.
Doncs la màgia de Twitter que ens ha portat avui la Rodergas, la Clara, per explicar-nos aquesta història. Home, jo coneixia, per exemple, equips de futbol modés com el Siurana, que es fan famosos a través de Twitter i de com són de peculiars a l'hora de gestionar el community manager. Segurament sigui el més lluït de tot l'equip del Siurana. En el cas del Solsona, mira, ha estat la capitana, la Judit, la que ha aconseguit entrenador. Ara anava a fer un comentari amb una mica de mala bava. Segurament sigui el càrrec d'entrenador amb menys pressió de tots, no? Perquè al final... Bé, no sé, perquè van arribar unes quantes propostes, però...
Sí, algunes va haver, sí, sí.
Sobre el paper, si només hagués estat la seva, és allò de dir, tens feina garantida, assegurada, segur. Aquí, allò dels resultats manen, potser no seria el cas, no?
Però s'han guardat el contacte de les altres propostes, eh? O sigui que vigili.
David, vigila, que t'estan esperant. En fi, que ens alegrem que la gent de Solsona pugui continuar tenint futbol femení i que Twitter hagi fet la seva màgia. Clara Rodergas, passa el millor que puguis al cap d'any?
Igualment, que tinguem una bona entrada i un millor 2022, si pot ser, amb la pandèmia. Ja.
I de cara al futur, tens idees ja, de cara a la primera del 2022, fins on es puguis llegir, eh? O sigui, sé que has estat observant territori internacional.
Correcte, sí, sí. A l'altre costat del món, pràcticament, hem de creuar l'oceà.
Doncs de Solsona, qui sap fins a on, la propera secció d'aquí a un mes amb la Clara Rodergas. Clara, bona entrada d'any.
Igualment, Adri, bon dia.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Minutets. Falten perquè arribin els companys informatius amb el Notícies Migdia. Més coses, la piscina de 33 metres de Can Llong s'anomena ara Finet World Aquatics. El president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, explica així els avantatges de l'acord de patrocini al qual han arribat amb aquest operador de telecomunicacions de fibra i mòbil.
És bo perquè pel món esportiu en general, és molt bo pel Club Natació Sabadell perquè demostra que som capaços de fer les coses diferents i associant-nos amb col·laboradors que fins ara era impensable i que a més creiem que ens portaran un ventall de noves possibilitats, ja no parlo només a nivell econòmic, sinó a nivell d'oportunitats de créixer en tots els sentits, molt importants. I per tant, estic content, perquè, com deia abans, perquè és una manera diferent de fer les coses, però també una manera que reflecteix aquest canvi de paradigma al que ens hem d'acostumar després d'aquesta pandèmia.
L'acord de patrocini signat és per les pròximes tres campanyes i no es limita al naming de la piscina, sinó també inclourà d'una botiga pròpia a les instal·lacions de Can Llong. Martí també ha parlat del simbolisme que té que una marca com Finet World decideixi apostar pel Natació Sabadell en particular i per un esport com el waterpolo en general.
Primer que dona és una realitat d'aquest canvi cultural que deia, no? El que una marca tan important com Finet World, que fins ara s'ha identificat en l'esport, diguem, més professional o més del nivell, com podia ser el futbol, podia ser el bàsquet, la Fórmula 1, MotoGP o motociclisme en general, i que hagi pensat que associar-se amb un club de natació, com el Club Natació Sabadell, amb un esport com el waterpolo, que és un esport exitós però un esport minoritari, això reflexa que hi ha un canvi cultural també en aquest món, no?
Tot en un Natació Sabadell que compta aquests dies amb 7 waterpolistes convocats amb la selecció espanyola absoluta. Quatre d'ells són a la piscina mundial 86 de Madrid amb la masculina, Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i Fran Valera. Avui a les 6 tancaran, de fet, aquesta concentració conjunta que estan fent amb la selecció italiana amb un amistós entre els dos combinats. El porter de l'Astralpuli de la selecció, Edu Lorrio, parla així del que aporta a treballar colze amb els italians.
Lo que te da estos entrenamientos son recuperar esa sensación de ritmo de partido internacional, de jugar con un equipo que te exige mucho, que está muy bien trabajado, que al final es un rival directo en competiciones internacionales y bueno, con la lista ahora que somos, que bueno, que es verdad que ha habido algunos cambios con respecto al verano y somos gente joven, pues la verdad es que nos da ese puntito de nivel y de confianza para el futuro.
És evident que el bon moment de l'Astralpool es nota també en aquesta convocatòria. També és cert que la llista és de 17, més àmplia del que seria normal, però la presència de 4 internacionals del Sabadell és significativa, com apunta Lorrio.
Muy contentos porque al final la selección significa entrenar y jugar al máximo nivel y bueno, por suerte en el Sabadell tenemos 5 jugadores que estamos por aquí, 4 o 5 jugadores, así que estamos muy contentos entrando contra un equipazo como es Italia, así que muy contentos.
En el cas del porter madrileny, a més, suposa tornar a casa, ja que a diferència d'altres convocatòries, aquest cop es du a terme a Madrid.
Hay poquitas concentraciones en Madrid porque al final por tema logístico siempre es más fácil hacerlo ahí en San Cugat, en el CAR, pero bueno, siempre es especial volver a casa, entrenar aquí, al final tienes cerca a tu gente y eso le da un toquecito diferente a la concentración.
Pel que fa a les noies, elles sí, aquí al CAR de Sant Cugat, la llista sí que és de 13 i no de 17, amb 3 jugadores del club, amb Laura Ester, Irene González i Judit Forca. Ja que la cosa avui anava de porters, hem parlat amb la Laura Ester, parlant una miqueta sobretot de sensacions, les que s'ha trobat en aquest retorn a la selecció.
Hem estat uns mesos una mica desconnectats de la selecció, cadascuna amb el seu club, que al final jo crec que quasi tot ens ha costat tornar, per això l'any passat va ser un any molt dur, un any olímpic, a més amb el Covid, que vulguis que no, això és un a més afegit que ha sigut bastant dur, però bueno, i llavors tornar un altre cop, em costa totes, i ja, bueno, ja estem bastant rodades, i ara juntar-nos amb selecció també és una mica canviar d'aires, canviar de la rutina d'aquests mesos al club, estar 3 dies amb selecció, canviar el xip, o sigui, trobar-nos amb totes les companyes, les amigues, i després ja un altre cop cap al club.
L'estaix també és amb la selecció italiana, però no s'acaba avui com els nois, sinó que s'allargarà fins demà. Laura Ester ja pensa en el 2022 que tenim a tocar i que ens espera amb grans cites tant de selecció com de club.
És un any que hi haurà de tot, començant per les competicions amb el club, que vindrà tot junt, els quarts de final d'Europa, Copa de la Reina, i ja quasi ben bé la final de Lliga, i esperem, evidentment, que la Final Four de la Champions, està clar. I després amb selecció és un any on tenim Mundial i Europeus i que serà, vamos, i un no parar.
Fer una estada conjunta amb Itàlia no és, a més, l'únic tret en comú entre la llista del masculí i la del femení. En tots dos casos, és la primera convocatòria després dels Jocs Olímpics de Tòquio i implica les primeres pistes del canvi generacional que s'està duent a terme. S'hi refereixen els dos porters, Laura Ester i Edu Lorrio.
També fa equip al final. Ara, per exemple, o sigui, hem de tornar a juntar-nos com a equip, hi haurà corporacions noves, perquè al final hi ha 4 jugadores que ho han deixat la selecció. Llavors, com a mínim, 4 jugadores noves han d'entrar i hem de començar això, que les petites i sàpiguen ben bé quines són les jugades, com juguem, com tot, i si t'enfrontes a un altre equip és tot molt més fàcil que entre nosaltres.
De momento la lista, como podéis ver, ha habido algunos cambios significativos. No hay gente, pues no hay algunas personas que llevan muchos años en la selección, como Fran o como Felipe, como Blay. De momento, no sé si en el futuro estarán, pero bueno, eso significa que bueno, que hay una apuesta por un cambio generacional, por apostar por la gente joven, que creo que se está trabajando bien desde las categorías y los resultados lo demuestran, así que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad y no bajarnos del barco.
Avui a les 6, Espanya-Itàlia, masculí a Madrid, demà al final de la concentració de la selecció femenina al CAR de Sant Cugat, en total amb 7 waterpolistes del Natació Sabadell. I fa un parell o tres de setmanes ja us explicàvem els actes del 50è aniversari del Panathlon Club Sabadell, entitat que ja ha complert aquest mig segle de vida, però que per la pandèmia han posposat les celebracions de l'efemèride al 2022, uns mesos més tard. En els últims dies, però, hem parlat amb dues autèntiques veus autoritzades del Panathlon per descobrir una mica més el seu tarannà, la seva manera de ser, la idea mare d'una entitat tan particular com aquesta, encarregada de la divulgació dels valors de l'esport. Amb l'actual president del Panathlon Club Sabadell, amb el Josep Masip. Josep, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
I amb l'anterior president i un dels membres que porta menys anys com a soci de l'entitat, amb el Martí Sala. Què tal, Martí?
Bé, bé, gràcies. Bé. Bona tarda.
50è aniversari del Panathlon Club Sabadell, que, de fet, té un punt de trampa, si volem entendre així l'efemèride, perquè realment els hem complert ja, però amb això de la pandèmia les celebracions hauran d'arribar una mica més tard del que en teoria tocarien, no?
Sí, home, ho hem complert perquè va ser un mes de setembre, però tampoc ha passat tant temps, vol dir que encara estem dintre de l'any següent als 50 anys i que, per tant, és quan hem pogut començar a treballar-ho, quan la pandèmia ens ho ha permès, òbviament.
Moltes vegades, quan parlem del Panathlon, és allò d'acabar d'ubicar la gent. Què significa el Panathlon? Quina activitat hi ha darrere d'aquesta entitat, Martí? Al final, jo em quedaria amb una paraula, que és divulgar, no? Divulgar l'esport, els valors, ja sigui amb xerrades, amb sopars, amb premis...
Sí, això va néixer l'any 71, com ha comentat abans, que per això complim els 50 anys, i va néixer de sota el moviment olímpic. Llavors, esclar, dintre el moviment olímpic hi ha el panel internacional que es va crear a Itàlia, doncs van crear un lema que es deia Units per l'Esport. Per tant, la finalitat principal que s'ha creat en això és sempre de parlar dels valors de l'esport, intentar divulgar-los, intentar doncs, que al màxim doncs, es puguin ressaltar aquests valors i que, en fi, fer que intentar que tots els clubs o entitats que en el nostre àmbit de Sabadell doncs, sàpiguen que treballem per aquesta funció. I per això es van crear també el Premi a l'Esportivitat, amb una mica amb aquesta idea, no? I per això també fem reunions mensuals i mirem de fer doncs, sempre per divulgar una mica l'esport.
Aquí, per exemple, podríem dir representats esports com l'handbol, com el bàsquet, l'olimpisme en general, penso en diferents socis, l'atletisme, etc. Però al final, un dels secrets de l'entitat, Josep, és que penses soci per soci i gairebé podríem dir que si no totes les modalitats esportives, entitats, etc., bona part d'elles de la ciutat, el diferent teixit, que és molt ric i molt ampli aquí a Sabadell, sí que estan representades.
Sí, una bona part, com molt bé dius, és que el teixit esportiu de la ciutat de Sabadell és immens, no? I segurament hi haurà algun esport o algun esportista que no estigui, però sí, evidentment, doncs, tots els esports principals crec que hi són i en alguns casos doncs, per diverses persones. Vaja, i oberts a que es puguin incorporar nous socis, doncs, sempre i quan entenguin i segueixin la norma i la filosofia del nostre club, no?
50 anys de Panathlon Club Sabadell, això significa que quan es va fundar l'entitat, Martí, Sabadell era ciutat piloto del deporte espanyol, amb coses com el centre d'esports que acabava de jugar un parell d'anys abans a la Copa de Fires, a l'handbol a màxima categoria, l'hoquei... Ha canviat molt l'esport en general i en particular aquí a Sabadell des d'aleshores.
Sí, molt, moltíssim, perquè primera ha canviat els esports que hi havia en aquella època tradicionals, que eren això que has dit tu, l'handbol, el bàsquet, el hockey, el futbol, l'atletisme, es mantenen avui dia, però és que n'han aparegut bastants de nous d'esports, digue-li triatló, digue-li duatló, digue-li altres esports d'aventura, i a més, els esports aquests antics han evolucionat de tal forma que són completament diferents. Jo practicava l'handbol i ara em miro els partits d'handbol i dic, ostres, tu...
Un altre esport.
Ha canviat radicalment. Ara la velocitat que se li dona a les activitats esportives és brutal comparada amb la que fèiem abans. Aquest és una de les primeres característiques que hi ha hagut amb l'evolució durant aquests anys de 70 fins ara, actualment, amb l'esport. En general, és la potència física, per una banda, i la velocitat, amb l'handbol en particular, avui dia es juga a una velocitat increïble. Abans no era impensable fer això. Corríem, però tant no, eh?
Ens serveix una mica de tastet d'una de les idees que heu tingut, que és allò de, ja que hem de fer una agenda d'actes celebrant aquesta efemèride, ho commemorem una mica comparant el que era el Sabadell esportiu dels anys 70 i el de l'actualitat i tot el que hem tingut entremig, no?
Exactament, ens va semblar que valia la pena, doncs precisament perquè és un 50 aniversari, doncs poder fer aquesta comparativa, no? D'evolució, de canvi, a vegades dic evolució i a vegades hem de dir canvi, de com l'esport ha canviat, no? El Martí apuntava un tema i jo crec que val la pena insistir en la qüestió econòmica, no? Allò de la copla, el maldito perner, no? És a dir, evidentment, alguns dels esports que en aquell moment estaven a primera línia era perquè es podia jugar amb gent de Sabadell o gent de la comarca, una mica reforçats i tal, però avui en dia aquests esports, futbol, bàsquet, handbol, hi ha fins a cert punt doncs, també l'hoquei, etc. Si no tens molts diners, és impossible poder estar a les màximes categories. No és una qüestió de tenir un grup de nois o de noies doncs, que ho facin bé, sinó que a sobre ha d'haver-hi algú que t'hi posi diners. No? I per tant, això el que veiem és que a nivells bases hi ha molts bons esportistes, nois i noies, a la ciutat de Sabadell, que després doncs, emigren. El Martí parlava de l'handbol, a la preselecció. Hi ha dos preselecció per anar al Campionat d'Europa, hi ha dos sabadellencs i un ha estat a punt fins l'últim dia. Per tant, esportistes en surten i en surten de molt bons i bones, però noi, el diner és el que després acaba condicionant el que es pugui accedir a categories de màxim nivell. No?
Estem parlant molt de passat, d'història. Us pregunto pel futur, no de l'esport, sinó de l'entitat en concret, ja aprofitant que sou l'anterior i el present president del Panathlon Club Sabadell. Quins reptes té el Panathlon de cara al futur? Ho dic perquè teniu, o tenim també com a soci, reptes, no? En quant a premis, per exemple, Premi de l'Esportivitat, el Premi Panathlon, i afegiu ara un, en aquest cas destacant el Fair Play.
Sí, bueno, aquest és un motiu bàsicament del 50è aniversari. I volem una mica, doncs, això que hem parlat sempre, que dels valors de l'esport, doncs, contribuir a anar directe a les entitats i afavorir en aquest aspecte de destacar els valors. Però, bueno, de cara al futur, jo no sé, això potser el Josep s'ha d'entendre més clar perquè és el que pot tirar més endavant. Jo ja se m'acaba una mica el temps, però jo penso que el més important és que continuem treballant amb la idea aquesta de fomentar els valors de l'esport, de poder fer reunions, que a més les nostres reunions són realment amicals, però vull dir que sempre procurem que hi hagi un convidat i si hi ha un debat important, mantenir tot això, intentar continuar mantenint els temes aquests i si hi ha alguna iniciativa, com en el passat ens han sortit. Hem col·laborat, amb, per exemple, amb una exposició que es va fer de l'esport a Sabadell i es va fer una exposició amb motiu de la Festa Major i va durar un mes aquella exposició i vam tenir molta feina. Doncs el Panathlon érem els comissaris d'aquella exposició. Vol dir que va sortir allò aquell moment. Vol dir que nosaltres estem, jo crec, penso, i el Josep suposo que estarà d'acord amb el que vaig a dir ara, que qualsevol iniciativa que surti s'ha de llenca que dir, escolta, que necessitem allà una cosa, pam, pam, col·laborar a vegades amb algun llibre, col·laborar amb coses d'aquestes, ho hem fet. Jo penso que és una de les coses que anirem fent. Ens agrada, vaja, bàsicament és el tema de l'esport i de divulgar els seus valors, no?
Sí, sí, totalment. El Martí ho ha explicat molt bé. Jo crec que les coses, evidentment, qualsevol entitat té que anar evolucionant, però no calen revolucions. El concepte bàsic del nostre club doncs, està molt clar. Evidentment, seguirem amb la mateixa línia. Jo tinc un repte personal doncs, en el que m'hi voldria posar doncs, a veure si incrementem el nombre de dones sòcies del club. No? En aquest moment n'hi ha 5, això doncs és un 11% del conjunt i crec que hem de ser capaços de trobar sobretot més dones amb esportistes, entrenadores, el que sigui, i poder-les incorporar. Crec que és un repte que vaja, jo me l'he marcat des del primer dia, tot i que és difícil, perquè encara, diguem-ne, sí que Sabadell hi ha hagut noies doncs, que han destacat, però potser encara n'hi ha moltes que en aquest moment estan en actiu i en primera línia i realment doncs, diguem-ne que la tipologia de socis que té el club doncs, són ja potser que han deixat la primera línia esportiva. Encara n'hi ha algun de veterano que aguanta el que l'he fet, per això.
El logotip, i amb això ho remato, dels 50 anys de l'artista local del Jordi Roca ha quedat prou representatiu, aquí que el tenim davant, entre els colors olímpics, la imatge del pavetí i les flames, o sigui, més representatiu de l'esport és gairebé impossible.
Sí, sí, has fet una feina fantàstica. Bé, nosaltres ja ho sabíem, doncs, que amb el Jordi Roca era un valor segur, no?, que amb ell encertaríem. A més, és una persona que sempre ha estat vinculada i ha col·laborat amb el club. La seva esposa, la Joana Soler, doncs, és sòcia i és un home, doncs, que sempre que s'havia demanat alguna cosa. I, a més, és un artista, i dic artista perquè aquest és absolutament polifacètic, que ha fet grans obres de temàtica esportiva, eh? Per tant, no és un tema que li sigui aliè.
Sí, a nosaltres ens va fer precisament el motiu, em sembla, dels 40 anys, ens va fer també una litografia molt maca que la vam repartir a tothom els socis, va ser una obra també per seva, vol dir que ha col·laborat, com deia Josep, amb nosaltres sempre, i a més, aquí a l'Hotel Urpí que estem, doncs tens diverses mostres de quadres que són obra de l'artista Jordi Roca.
Doncs Martí, Josep, gràcies, enhorabona per tants anys de feina i tots els que han de venir encara per davant.
Moltes gràcies i sempre, bueno, esperem que estigueu al nostre costat. No?
Moltes gràcies, Ràdio Sabadell, i endavant, Ràdio Sabadell. Vinga, força.
Abans de recollir els estris, un últim apunt molt ràpid de voleibol perquè continua el serial del partit ajornat de la Superliga 2 masculina entre el Natació Sabadell i el Torredembarra. Si us recordeu, ahir parlàvem amb el tècnic, amb el Jordi Fernández, després que la Federació Espanyola donés per guanyat l'enfrontament als nedadors davant la negativa dels tarragonins de jugar abans del 30 de desembre, que era la data límit que en un primer moment havia fixat l'organisme. Doncs bé, oblideu-vos de tot això perquè en un nou gir dels esdeveniments, ahir per la tarda l'ens federatiu va enviar un nou comunicat dient que ara sí que permetia jugar els duels pendents més enllà d'aquesta data, abans, això sí, d'encetar la segona volta. Per tant, ni 3 punts als despatxos al club, ni segona victòria a la butxaca, ni res de res. El partit es jugarà i tot fa apuntar que tindrà lloc el dissabte dia 8 de gener, aprofitant que aquell cap de setmana encara no s'haurà reprès la competició. Encara falta, això sí, la confirmació oficial, però insistim, aquest Natació Sabadell Torredembarra de vòlei, corresponent a l'última jornada de la primera volta de la Superliga 2, sí que se celebrarà. Amb aquest apunt arribem ara sí al final del programa que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriben els companys d'informatius per posar-nos al dia tots plegats de les notícies al Notícies Migdia. Per tornar a escoltar aquest programa, com sempre, al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.